Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Jordi Piella i Joan Alsina. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Comencem parlant del Parlament de Catalunya, que ha aprovat aquest dimecres la nova llei d'horaris comercials. La nova normativa ha ampliat de 8 a 10 els festius en què els comerços podran obrir. La xifra de 8 festius que hi havia actualment s'ha hagut de canviar perquè entrava en contradicció amb la llei espanyola. Ara seran els ajuntaments els que hauran de fixar quins seran aquests dos nous dies abans d'acabar el mes. Al nostre municipi, dues entitats comercials, Sant Cugat Comerç i l'Associació de Comerciants del Centre Vila, s'han felicitat pel fet que siguin precisament els ajuntaments els que fixin els dos nous dies festius en què podran obrir. Sant Cugat Comerç veu la mesura perquè diu que permetria obrir en dies que també són festius a Barcelona i els comerciants del Centre Vila consideren que no afectarà molt la conciliació laboral i familiar dels botiguers. Escoltem Maite Pérez, de Sant Cugat Comerç, i Carles Palià, del Centre Vila.
Des de l'associació proposem que sigui el dia, em sembla que és el 9 de juny, que seria la segona Pasqua, i després un altre seria el 28 de desembre, i així es poder obrir tots els diumenges de desembre, qui ho vulgui. Clar, això sempre per suposat, no? Que no és cap cosa obligatòria, simplement perquè qui ho vulgui fer.
No pensem que sigui un canvi tan important, o sempre que passem de 8 diumenges festius als 10 festius. No és un canvi tan significatiu com perquè puguin perillar doncs, l'estabilitat vacacional del petit comerç.
Hem escoltat doncs, la reacció del petit comerç de Sant Cugat després d'aquesta aprovació del Parlament de Catalunya, ampliant de 8 a 10 els festius, i ara m'agradaria conèixer la seva opinió. Què els sembla que els comerços doncs, tinguin aquesta possibilitat d'obrir dos dies més festius a Sant Cugat i a la resta de Catalunya?
Jo particularment sóc molt partidari de liberalitzar els horaris, és la primera condició. La segona, que s'obri els diumenges, sóc molt més partidari que s'obri també diumenges. No que s'obri diumenges com estem acostumats nosaltres, sinó com una mida com Nova York i altres capitals europees que l'horari no és el mateix del dies laborables que el del diumenge. És a dir, tenen la precaució d'obrir, doncs, per exemple, a les 12 del migdia i hasta les 7 o 8 de la tarda. Vull dir, altres dies ho fan un horari una mica més escalonat i diferent. Per què soc partidari d'aquesta apertura? Primera, per als serveis. Segona, perquè ens hem de conscienciar que Espanya, almenys Catalunya sobretot, és un país, amb Espanya també, que viu del turisme i res més, vull dir, i poca cosa més. No dic res més perquè seria massa dur. Però, i el turisme vol pues, les botigues obertes i tal. Igual. Jo prefereixo la llibertat d'horaris i que cada diumenge estigui obert per una raó també de laboral. És a dir, clar, si jo agafo 8 cap de setmanes, faig fer un esforç sobrehumà al personal que jo tinc, pagant-li o no pagant-li, el Corte Inglés sé que no paga, però bueno, pagant o no pagant, li faig fer un esforç sobrehumà d'allò. Si ho tinc estructurat i organitzat i sempre ho tinc obert, podré contractar el personal suficient per no tindre que fer tota aquesta martingala extraordinària per uns dies concrets. I quan dic que el tema d'obertura, jo no em centraria solament en el comerç, és altre tipus de serveis, com és la banca, per exemple, que també hauria d'obrir, primera això d'obrir només els matins em sembla una tonteria i tercermundista, i la segona qüestió, i molt important, és que també hauria d'obrir els diumenges, igual que els altres, amb el que jo opinaria societat del futur.
Més opinions?
Jo m'ho veig des del punt de vista regulatori, no? Penso que en l'època que estem, tot el que sigui regular sectors econòmics és antic, està passat de moda, no és eficient. I penso que està més que demostrat que els sectors s'autoregulen. És a dir, que quan deixes llibertat total perquè un sector funcioni, acaba funcionant, perquè l'interès de tots els actors en el sector és precisament aquest, que el sector funcioni. Venim d'una hiperregulació en el món del comerç, i això és com quan en un riu vas posant troncs, no? que es fa una presa no baixar l'aigua i quan treus els troncs doncs ve una gran avinguda, una inundació i fins que no es torna a estabilitzar doncs passa un cert temps. No? Crec que aquí, si es liberalitzés absolutament, passaria alguna cosa semblant, que no tindria per què ser dolenta, però que òbviament seria un sotrac per molts comerciants. No? Que s'obri el diumenge em sembla magnífic. Jo recordo, a mi m'agrada molt Londres, on a Londres Oxford Street és un carrer molt llarg i absolutament comercial. Fa uns anys, el diumenge a Oxford Street no hi havia ningú. El darrer cop que vaig ser a Oxford Street, el diumenge al matí estava a petar de gent. Per què? Perquè els comerços obren a les 12. I per tant, és un dia actiu a nivell comercial. Vol dir això que es vendrà més? No ho sé. Vol dir que ens enfoquem més al client. En el meu cas, a mi em costa molt anar a comprar roba el dimarts a les 5 de la tarda. I per una altra banda, també penso que per què el comerç ha de ser diferent del meu sector, per exemple, no? A mi em molestaria molt que em diguessin a quines hores puc treballar i a quines no. Per tant, jo treballo quan ho crec convenient, i si penso que un dia ja està fins a molt tard, doncs ho faig, i si penso que un dia doncs és millor que no ho faci, doncs ho faig. Per tant, totalment d'acord en que es vagi liberalitzant progressivament, i això sí, crec que aquí hi ha un esforç del petit comerciant d'adequar-se a una situació que per ell no és fàcil.
Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Què n'opines?
Home, jo penso que és un símptoma més de que estem en temps de canvis. És a dir, venim d'una tradició que la setmana es dividia doncs, amb els 5 dies laborals per tothom i els 2 festius de cap de setmana. I això estava molt regulat i la gent feia festes, mudava, anava a missa, anava allò, sortia doncs, d'esbarjo i tal, i tothom tancava i tal. Aquí ha canviat els hàbits laborals de tothom ha canviat. I el cap de setmana sí que encara doncs, hi ha la majoria de gent que no treballa i els altres que ho estan fent, i això té una repercussió també en els serveis i en el comerç. Jo no sé si el gran debat és si són 2 dies més o 2 dies menys a l'any. Això és pecat a minuta, és a dir, de si fem 8 o en fem 10. No crec que canviï massa res. Però a la vegada ja sí que hi ha, penso, una interferència de la dinàmica comercial que el peix gros es menja el petit. És a dir, jo penso que hi ha més capacitat de les grans empreses de regular el seu personal i els seus horaris i tal, i ho pot fer, i, doncs, i té marge de maniobra, i el petit, doncs, que doncs, té uns horaris que l'impedeixen doncs, d'ampliar-lo, i per tant els treballadors necessiten doncs, uns dies festius, uns horaris festius, i li costa molt el petit comerç. I penso que és una de les coses que fan que els comerços petits tanquen, i per tant jo entenc la defensa que hi hagi de dir, reserveu-nos, blindeu-nos, si més no, uns horaris i uns dies que puguem treballar amb tranquil·litat i que no hi hagi la competència en dies en què nosaltres no hi podem nosaltres competir. És un conflicte d'interessos, i regular això vol dir doncs, ser en equilibri, fals equilibris, i el temps anirà madurant de si això es consolida o no. Jo penso que anem abocats en què la liberalització dels horaris comercials serà encara molt més àmplia, i que aquí doncs, el que pugui aguantar aguantarà i el que no plegarà. I mentrestant, el client, què fa? El client diu, escolta, a mi com més facilitats tingui per anar a comprar qualsevol dia, doncs se n'alegrarà. No hi haurà manifestacions al carrer de clients que diguin, no, doncs mantingueu-nos les botigues petites tancades. No, això doncs, és un sector que s'ho haurà de lluitar i batallar, però té les de perdre, penso. I és una llàstima, però s'ha de trobar els equilibris per anar fent aquest trànsit d'una organització comercial i laboral que els temps obliguen a canviar.
La veritat és que aviam, el mercat s'autoregula i l'empresari també s'autoregula. És a dir, jo que puc tindre una botiga de no sé què, igual a mi em surt molt més a compte potser obrir dissabte i diumenge i dilluns i dimarts tancar. I jo es aniríem a un sector, per exemple, que pot tindre obert sempre, a excepció de la nit, en sembla, uns horaris i tal, que són els bars, per exemple. Jo, a l'Eixample, on vinc a Barcelona, per exemple, hi ha molts bars que tanquen diumenge i poden tindre obert el diumenge. Ningú els hi prohibeix que no obri diumenge. I ells s'autoregulen. L'altre tanca el dimarts, perquè el dimarts no fa res de calaix. I segons el seu producte, el seu mercat, com ho està movent, si realment té una penya futbolística, si els dilluns tinc un grup de mus que ve aquí i m'omplen 70 persones, com és el cas del bar, doncs el dilluns té obert, però el diumenge no, perquè no li va ningú. Però en canvi altre té el diumenge obert i els altres dies no, s'autoregulen ells mateixos. És a dir, segons el mercat que tingui. Jo penso que això acabarà autoregulant-se. El gran, evidentment, obrirà, perquè li serà igual si ven o no ven, perquè és el que compensa per un lloc o l'altre, però arribarà un moment que si la botiga no li surt a compte, doncs evidentment també tancarà.
Jo recordo un sector que perquè ja fa molts anys que està desregulat, probablement molta gent no ho recorda, no? Però el sector de les gasolineres, a finals del 80 es liberalitza i es permet que qualsevol munti una gasolinera sense estar sota el paraigües d'una marca. Fins aleshores les gasolineres tancaven al vespre, hi havia un horari, i a partir d'aquell horari, si no havies arribat a repostar, doncs no repostaves i t'havies d'esperar el dia següent, i això era lo normal, perquè era el que marcava la llei. Però a partir de la liberalització doncs apareixen múltiples models nous que fan que canviï radicalment. Jo recordo que en aquella època, doncs, a casa meva vam muntar una gasolinera a Barcelona, i allà l'oportunitat estava en obrir 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. I això és el que vam fer. I el que necessites és organitzar-ho tot perquè això sigui factible, sumar-hi altres...
possible i rendible.
Perquè sigui rendible ja has de sumar altres models de negoci, apareixen els supermercats de gasolinera, bueno, i comences a envoltar-ho tot de tots els factors que fan que allò funcioni, donant una oferta al públic, que és el que el públic espera, necessita o vol. Avui això no ens estranya, gairebé totes les gasolineres tenen un supermercat, gairebé totes les gasolineres obren 24 hores al dia. És més, quan trobes una que tanca et molestes. A Cerdanya, per exemple, si a les 10 del vespre del diumenge no has repostat, tu tens fatal per tornar a Barcelona, perquè fins a Manresa no hi ha cap gasolinera oberta. I això és molest. Doncs penso que com el comerç ha d'acabar passant alguna cosa semblant. S'ha de reinventar una miqueta en el sentit d'això, de fer rendible, factible, o d'imposar una autoanàlisi que permeti dir, doncs mira, doncs a mi em convé més obrir els diumenges i a lo millor entre setmana obrir a les 12 o només a la tarda, perquè al matí ve poca gent.
Clar, s'autoregula el mercat sol, vull dir, hi ha benzineres que no obren, altre sector que també pot obrir si s'organitza 24 hores i els 365 dies són les farmàcies, i no totes les farmàcies fan el servei de 24 hores.
Bueno, és a dir, és un altre sector clarament desregulat. La farmàcia abans tenia la famosa farmàcia de guàrdia, i on anaves a la farmàcia de guàrdia o fora d'hores no hi havia res. Avui hi ha les de guàrdia perquè has d'assegurar el servei, però hi ha farmàcies que han decidit adoptar un model de 24 hores 365 dies.
Sant Cugat n'hi ha una i tothom la coneix, aleshores tothom hi va.
És la que tothom hi va.
Sí, però els altres no ho han volgut fer perquè ja els hi surt a compte, sí. I ja estan organitzats d'una altra manera, o el que sigui. És a dir, perquè estic a la porta del l'ambulatori.
La situació magnífica.
A la nit i el diumenge no va ningú, no va poca gent. Ja està. Vull dir, cada un s'ha autoregulat i a partir d'aquí no hi he vist cap drama ni cap farmacèutic suïcidat perquè no ha pogut anar de vacances mai, perquè ha tingut que estar al peu del canyó les 24 hores, ni cap problema d'aquests. Potser se suïcidaran perquè no cobren de la Generalitat, però per no puc fer les vacances, no?
Ara, fixem-nos que això ho veiem clar en aquest camp del comerç i dels serveis, però hi ha tota la branca, tu marcaves la banca, no?, per exemple, però l'administració, això ningú reivindica que l'administració estigui oberta els 7 dies de la setmana. I podries dir també, doncs, escolta, és un servei aquí, doncs, obert tot, perquè hem de fer-ho, les gestions les hem de fer entre setmana, que jo tinc, doncs, un altre horari laboral. En canvi, aquí es protegeix una determinada estructura, uns funcionaris, etc, que estan... Bueno, en canvi, l'altre, hi ha hagut la pressió, per dir-ho d'alguna manera, jo diria, dels que tenen més poder i més força perquè, doncs, això pugui estar més liberalitzat. Liberalitzem uns sectors, però uns altres no.
Ai, sí. Bueno, no parlarem de funcionaris, que em posa de mal humor, no?
I és que ara, quan el Josep Maria ha dit això, la foto que m'ha vingut als ulls és la de l'anunci de que, com que hi ha que obrir un 20% més de dies, s'ha de contractar un 20% més de gent. És a dir, la idea administració pública i eficiència, com que estan absolutament renyides, doncs això faria que ens sortiria massa car, no? Jo crec que, totes més, que l'administració pública està apostant per les gestions online, no? Jo crec que és una bona aposta, perquè un percentatge elevat de les gestions que ha de fer l'administració doncs es pot fer a distància, i per tant supleix una miqueta aquesta diferència d'horaris, no?
Sí que és cert, però que amb el comerç, ara per exemple estem preparant un reportatge de vídeo sobre el comerç del centre de la ciutat, i és que a poc, els comerços de tota la vida i els comerços singulars cada vegada tenen menys espai. És a dir, tu camines pel centre de Sant Cugat i sempre trobes les mateixes marques que trobaries a Barcelona, és a dir, el comerç aquest singular, propi de la ciutat, a poc, a causa d'aquestes grans marques, desapareix. I també és una llàstima perquè perds, no?, aquella proximitat, aquell tracte, aquella manera de fer que, doncs, les grans marques, doncs, ofereixen altres coses, no? Però en aquest cas no tens. No
és el signe dels temps, això, eh?
Escolta, aquest però, no, petit comerç pot reinventar-se.
Per exemple, 20 fleques al centre de Sant Cugat, l'altre dia fèiem els comptes, només moda, dues pròpies, per entendre'ns, o singulars, les altres grans cadenes. No diré noms, i que poden ser bones, les cadenes, no, jo no entro...
Però això a veure, grans cadenes tampoc.
O grans cadenes.
Una que sí, jo en té tres, vull dir, no, marques, tampoc marques, puc marques. Dir que tingui la Bíblia, en té tres. Aquí, marques.
Això és dolent?
O sigui, no.
Però també és un comerciant com els altres, vull dir, que clar, aquell que ha volgut estar sentuat...
Jo constato les dades.
Amb una botiga de roba per... amb tots els respectes per tothom, la senyora Maria, no sé què, i no ha volgut evolucionar cap a cap més allò, el seu final serà morir. Vull dir, això sí, ho té clar.
A Sant Cugat, ja no sé si amb aquest reportatge...
L'estem preparant, l'han començat ara a elaborar.
Però les botigues que es tanquen i s'obren,
sí,
és extraordinari al centre. És a dir, dius, escolta, aquell ha desaparegut, i un altre, sí, i amb fenòmens estranys, al carrer, ara per no dir, Santa Maria, s'han muntat tres òptiques, però amb una porta pel mig, i dues, i tres, amb un radi de pocs metres, diguéssim, hi ha quatre òptiques a Sant Cugat. Bueno, això a llarga difícilment pot ser rendible, ¿verdad? Un o altre doncs caurà d'aquí, i això és una roda, és la competència i és la rivalitat i és bueno,
però probablement falta una miqueta de
la planificació,
de formació, planificació de rigor amb l'anàlisi quan un va posar un comerç, no? Perquè si et passen coses com aquestes, o que de repent a Sant Quatre hi ha 5 botigues de cigarretes electròniques
que, tard o d'hora
es veu que no hi ha, bueno,
però que neixen gairebé al mateix temps,
a la vegada, perquè és la franquícia, no?, que facilita això, entenc jo.
És el complet,
això. Sí, i a més, la manca d'informació afavoreix aquesta ausència de rigor amb l'anàlisi, perquè totes les franquícies es posen en marxa alhora, capten aquests 5 franquiciats que no saben què es faran als altres locals de la població, i de repent, quan diuen
després,
seré l'únic que vendrà cigarreta electrònica, es troba que és un dels 5. No, clar, dius, ostres, potser per un sí que havia marcat, però per 5 probablement és complicat. No? I a part d'això, doncs home, jo crec que Sant Cugat ja una situació de preus dels lloguers, dels locals comercials, que està molt lluny, molt lluny de les condicions de rendibilitat del negoci.
Sí, bueno, aquest seria bo que es pogués saber...
Sí, sí, no n'hem parlat, dels lloguers.
Els lloguers, però és...
Gent que ha deixat el negoci, bàsicament perquè el lloguer no... És a dir, lloguers de 4.000 euros al centre de Sant Cugat.
Sí, sí.
Bueno, però si aquest de 4.000 l'ha deixat, i quan l'ha deixat hi ha un altre que continua pagant 4.000...
Sí, clar, clar, aquest...
Però clar, si
aquest ha llogat a 4.000 i torna a caure, vol dir que no?
No sé, crec que ho estudien al batxillerat, això ja.
Sí, no, això sí.
No fa falta... A la meva època no, s'estudiava quan feies econòmiques, però ara crec que s'estudia allà, que si hi ha un altre que també ho ha deixat i ho agafa 4.000, doncs clar, tal, això és com criticar el tema del Killer, no? Vull dir, és que és modernista, no sé què, però quan et pagava de lloguer aquest home amb la renta antiga? Vull dir, per favor, que el propi propietari ha estat allà cobrant, no ho sé, no sé l'import que cobrava.
Quatre xavos,
i ja diu, és que m'augmenten un 700%, un 700% de 100 euros, doncs, són 700, vull dir, clar, tampoc, i igual pot llogar per 3.000, no? Vull dir, no sé les quantitats, però sí que reconec aquell pobre propietari ha estat aguantant aquell inquilino a 4 duros, i ara que li augmenten, armem un cristo d'aquí, bueno, ell l'ha permès, entre altres coses, comprar un local al costat, vull dir...
Parlant de comerç, l'altre dia...
Hi ha un quilef aquí també, a Sant Cugat, de Cerdanyola.
L'altre dia llegia que a la recta de Rubí també
tindrem
volen posar
comerç.
Un ampliat gran centre comercial.
A la recta de Rubí?
Sí, un altre.
Que no és el de
Cerdanyola. No és el de Cerdanyola, no, és el de la recta de Rubí.
Aquí hi ha dos grans projectes. El principal és el que volen fer aquí al cantó nostre, a Cerdanyola.
Sí, sí,
un gran centre comercial.
Metres quadrats,
que és una bestiesa.
Però a la recta de Rubí, l'altre cantó del Caprabo...
Està molt qüestionat aquest de Cerdanyola per
sí, però està aprovat.
Pels municipis, eh?
Està tot el qüestionat que vulguis, però està aprovat.
I a més Sant Cugat l'únic que pot fer és presentar al·legacions, però vaja, tampoc pot fer gaire res, perquè és el cantó de Sant Cugat, aleshores
és
queda fora de...
Cerdanyola,
Sí.
És Cerdanyola.
És Cerdanyola. És un nou espai de 10.000 metres quadrats a tocar del polígon de Can Sant Joan.
Al front del Caprabo.
Sí, és propietat de l'Institut Català del Sol, aquest terreny. I ara s'està treballant per veure quines empreses podrien arribar-hi. Probablement del sector del bricolatge esportiu o d'alimentació.
Sí, però ja se sap que els, al redador d'aquest tipus de comerços se'n munten d'altres. Vull dir que sí, si es munta clar, un altre clar. Equipament esportiu, una altra botiga grossa d'esports o d'alimentació, això per als comerciants del sector...
I els restauradors i...
Això és un problema, no? Sí. O sigui que al final jo crec que la qüestió no és... quin és l'horari d'obertura, no? La qüestió és la densitat de comerç per habitant quadrat, no?
I això, vosaltres que potser hi enteneu més, Jordi, el paper de l'administració a l'hora de planificar el comerç és té força o s'ho mira des de la barrera?
El problema és que tenim polítics, no vull generalitzar, però amb interessos diferenciats. És a dir, jo recordo que quan vam accedir a l'equip de govern aquí vam planificar una ciutat, i quan es va planificar la ciutat es va dir màxim un centre comercial, màxim no sé quants habitatges, no sé què metropolità deia molts més, quin tipus d'empresa volem, no pot ser tot residencial, hem de crear oficines, serveis, perquè no volem indústries tampoc pesades, en fi, un disseny de tota la ciutat, però sense tindre un interès concret. Ara bé, aquí, aquest terreno, és dels de sempre, que l'han de col·locar. Doncs ha vingut un senyor de Madrid, o d'aquí, normalment són de Madrid, aquests de la Vaguada, i són els que enreden a tothom, i decideixen fer un centre comercial. Doncs ja està, evidentment, a canvi d'aquest centre comercial, li arreglen l'Ajuntament, l'Església o la plaça major de Cerdanyola, per dir alguna cosa, almenys en aquella època era així. Després suposo que ja, igual per allò del Bárcenas, devia anar per una altra línia, però en principi en aquella època es feia aquestes coses. I et deien, t'arreglaré allò, t'arreglaré allò altre, i tu content com a alcalde, clar. Aquell home que diu, ostres, de cara a les eleccions properes, inauguraré allò i quedaré molt bé, i tal i qual, ja està, ja ha vist el cel obert per les seves eleccions. El centre comercial ha dit, bueno, doncs ja, si aquests pensen que això serà rentable, doncs ja funcionarà, i clar, no hi ha l'esquema global del tema, de dir, què aquest vull per la meva ciutat? Sí, sí. No, doncs vull això perquè donarà llocs de treball, i llavors anem a la segona fase, que és ara com ho venem. I ja està, i mentim el que hagi falta mentir. I ja està, això és la realitat de la vida que vivim.
No, però aquest és... Jo penso que hi ha un aspecte de planificació. Jo he vist que al barri del Colomer no hi ha cap comerç, no hi ha cap petita botiga allà. Sempre t'has de traslladar al centre. És a dir, allí doncs s'ha anat creixent, i Bullpelleres, ara hi ha una botigueta que s'obre, però quasi res. És a dir, bueno, jo no sé si això s'ha planificat o no, o s'ha dit, escolta, aquí muntem, però hi ha d'haver això, aquests serveis...
Bueno, a veure, aquí quan a Sant Cugat el problema que vam tindre al seu dia és que la Generalitat va decretar sobretot per interessos o per amics o per cuchipandi o per influències o per el que sigui zona d'interès especial, perquè així se'n van el 10% d'aprofitament mig que tenia l'Ajuntament, que el tenia, que jo comptava amb ell, me'l van treure perquè era d'interès públic, i el Massot i Vèrtix i tot això van fer els seus assumptes aquí en moltes zones de Sant Cugat. Clar, llavors, aquí, en el moment en què passa això, perds tot control de la promoció immobiliària que realitzarà i està tutelada per la Generalitat. Llavors, clar, quan tu dius no, vull botigues, però tu dius sí, però fa el que li dona la gana, que és el que ha passat. I a partir d'aquí es vam quedar, clar, nosaltres com a ajuntament en aquella època volíem molt les botigues, és a dir, botigues i negocis. Per què? Perquè mentre ens pagava l'IBI el propietari d'un pis, el negoci pagava en aquella època l'IBI i l'IAE, amb la qual teníem que compensar d'una manera econòmica les estructures. Però tot això, el dia d'avui, explicar-ho, no ho pensa ni Déu. És que és increïble que avui parles amb qualsevol alcalde per que fa una... Diu, bueno, has planificat? No. Aquí tothom mira les eleccions i vaig al barri de no sé què perquè... Tal, però tu què has d'anar a fer al barri aquell? Vull dir, no, vaig allà per aconseguir vots i... Esclar, al final, vull dir, veus que realment no hi ha una planificació global d'un tema concret. I aquest és un cas. A veure, a l'època d'un qüestionat, no sé com es deia... Sí, aquí, que sabia tota la Catalunya tal, aquests amb el Pujol havien fet un pla d'ordenació de tot el territori català i havien xifrat els centres comercials màxims que hi podia haver a cada zona segons la capacitat de gent, la gent que hi havia i tal, i val. Això s'ha anat liberalitzant perquè aquell home ja no hi és, no recordo el nom, però no, era el d'urbanisme de l'època primera. I aquell sí que havia planificat també tot el territori, amb els centres comercials que hi hauria d'haver, i es gestionava llavors per part dels ajuntaments, o sobretot de la Generalitat, el que es promoguessin algun centre comercial. No era important si estigava a Rubí o Cerdanyola o Sant Cugat, però sí que en aquella zona n'hi hagués un. I l'habilitat era dels ajuntaments per aconseguir-ho. Recordo la gran habilitat de... crec que Sant Fruitós del Bages, crec, que està al costat de Manresa, de col·locar uns grans centres comercials a Sant Fruitós del Bages perquè agafava tota la zona de Manresa i l'habilitat que va tenir aquell alcalde d'aconseguir aquell permís, de que algú vingués en allà, doncs va deixar Manresa sense centre comercial i el centre comercial està a Sant Fruitós del Bages. Clar, això és l'habilitat d'un gestor i d'un alcalde i aquí no hi ha res més a dir. Ara, en el dia d'avui, doncs clar, hi entren aquí i et diuen, doncs no, et faré la... Ui, si aquella plaça està feta una porqueria, te la faré nova, et faré allò... I és l'únic que miren, no? Vull dir, no hi ha planificació ni per part de la Generalitat tampoc. No?
I al final jo crec que aquí hi ha una necessitat de generar ingressos que ho domina tot, no?
Ho domina si tot. El dia d'avui,
un terreny de 200.000 metres quadrats i un altre de 10.000 metres quadrats, si ve una immobiliària i li diu, tito, aquí faré un centre comercial i te'l compro, l'altre diu, encantat, te'l venc. I, a més, el permís d'obres, els IBIs, l'IUS, diu, fantàstic, posa-ho aquí mateix, ara ja... Perquè al final els impostos dels locals comercials de Sant Cugat es pagaran igual. Perquè el propietari ja ho farà, no? I ara que parlava de Sant Cugat, la veritat és que és molt curiós que barris que s'han anat creant un rere l'altre i amb una certa distància de temps, però no massa, tenen una estructura comercial radicalment diferent a Sant Cugat, no? Tens exemples com Collfabà. Collfabà és un barri relativament nou que està a rebentar de comerç.
Francesc Macià, l'avinguda.
Tota l'avinguda de Francesc Macià. Sí. I per contra tens barris com Volpelleres o com Can Mates que en el seu disseny no contemplen el comerç, no hi ha gens de comerç. També és cert que hi ha poca gent, però...
Bueno, mira, sol la part d'anant cap al tanatori, diguem-ne, tot aquell...
Sí. La Farga, per entendre's, no?
Sí, tot allò també està desprotegit, diguéssim, comercialment. És planificació, que deia Jordi, hi és o no hi és.
Sí, hi ha un tema d'ordenament, la normativa de fer els edificis, allà a Collfabà tots els edificis doncs, tenen la part comercial a baix, a Can Mates no, i per tant, clar, si no has previst comerç, no n'hi pot haver.
En el cas del centre direccional de Cerdanyola, el projecte recull destinar més de 217.000 metres quadrats de sostre edificable a superfície comercial. També 200 hectàrees d'espais lliures, 24 hectàrees d'equipaments, la construcció de 4.714 habitatges lliures i protegits i zones per a empreses vinculades al Parc de la Ciència i la Tecnologia del municipi de Cerdanyola. Sí. Però clar, quan vam veure les xifres, 217.000 metres quadrats de sostre edificable a superfície comercial.
Tot el que has dit,
la maquinista,
després d'espais lliures, és propaganda.
Sí, no, ho dic perquè en realitat aquesta zona havia de ser...
Sí, per noves tecnologies.
Havia de... Sí, no, empreses 3.5.
Però el projecte original era fer una zona per a empreses vinculades al Parc de la Ciència i la Tecnologia, no? I aleshores ha quedat en l'últim lloc, no?
Això és el que es veu primer, el que es legalitza per això, precisament per dir que serà un complement, i després es canvia i es fa el que un creu convenient, no? El que, és que els hi creuen ells convenient.
L'interès econòmic i el missatge polític.
I, exacte, sobretot el dia d'avui, cobrar que...
El missatge polític farà vivenda... I encara no han dit que la vivenda serà social, no?
Ho diu, lliures i protegits. Però clar, dels 4.714, quan seran lliures i quan seran protegits?
14.
Bueno, el dia d'avui que el projecte està en marxa, segur que n'hi haurà. El dia que realment sigui realitat, ja no n'hi haurà cap. És a dir, tens uns quants perquè l'Ajuntament li haurà obligat a fer-ho.
Protegit, mentre no estigui protegit de la banca, poc protegit està. No?
Algun comentari sobre la visita de Rajoy a Turquia?
Continua sent impresentable, com sempre. Jo,
la línia de metro, però és molt divertit, no? Que anés a...
Això és increïble. Et dona la talla, eh? No som tontets.
El van portar venut, vull dir, diuen.
Sí, exacte, però és que...
Tu passa per aquí, escolta, entra... I es troba allà, doncs, en un míting polític del partit del govern, islamista, amb banderes i tal, i al final el fan parlar i, bueno, i es va sortir com va poder. Però això és inexplicable, és a dir, que tu t'enredin i et facin entrar un president del govern en un acte polític d'un partit islamista o no, o sigui una altra cosa.
És la talla, marca Espanya.
Però això és la gent de planificació, de protocol, de jo què sé, doncs els que s'encarreguen al Moragues, no sé què devia fer.
Els del departament de fer-se estrangers en comptes de fer pamfletos propagandístics baratos contra el procés català, el que haurien de fer és fer els deures, fer la feina per la qual els paguen, que no és l'altra, i efectivament evitar que fer el ridícul d'aquesta manera. Però vaja, és una més, no?
Partit islamista moderat, a més, vull dir, tot
sí, barrejat,
metro, sí. Comsa, catalana, sí. I
doncs, sí, sí.
Un altre tema que volia tractar amb vostès, ahir vam tenir declaracions de la COE, la patronal espanyola defensa que per generar activitat econòmica cal rebaixar l'impost de societats i l'IRPF, eliminar el de patrimoni i no tocar l'IVA. A més, es queixa de la quantitat de taxes autonòmiques que hi ha i demanen que s'acabi amb el frau fiscal. Són els plantejaments que els empresaris faran arribar al govern de Rajoy que prepara una reforma fiscal. Algun comentari sobre això? És un resum molt resumit, ja ho sé.
Sí, el resum resumit, home, podem estar d'acord amb la majoria de temes econòmics, i en quant al frau fiscal, el que han de fer és mirar-s'ho, fer-s'ho mirar, perquè normalment el fan ells. És a dir, que no sé què és que mires contra el frau fiscal, però dels meus amics no, i dels muntatges internacionals tampoc. És el que, aquí és molt mal, és molt mono cridar al taxista de turno i dir-li que no ha declarat bé l'IVA, que pobre home la feina que tindrà, i que s'hi ha posat la despesa, cosa que sé que ha passat, s'hi ha posat la despesa d'un diari, que una associació, un diari, i no és deduïble perquè l'home diu que el posa cada dia el taxista, el taxi, i la gent diu que no. I és molt fàcil portar aquest individu allà, que declari i a sobre et pagui per oblidar-se'n de l'assumpte i tal, igual. Altra cosa més difícil és veure com les multinacionals, incloïdes les 100% espanyoles i d'una grande libre, estan per tot el món en paradisos fiscals i passant allò, i Hisenda mirant cap a un altre costat. És a dir, mirem cap a un altre costat, aviam, anem a comparar el cas Spanair. A Spanair se li arriba la culpabilitat, no per Hisenda, sinó per el jutjat del concurs, i tots els membres del Consell d'Administració palmen com a culpables per 72 milions d'euros. Tots els membres del Consell d'Administració. Quan hi havia membres, ve a ser senyor Gaspar, per exemple, que estava en nom de la no sé què turística de Barcelona i que no va firmar res, ni coneixia res, ni sabia res del que estava fent el Soriano. Aquesta és la realitat. Vull dir, anava al Consell d'Administració, el que li explicava el Soriano firmava, etc. Esclar, és exactament el mateix cas que la Infanta, eh? Exactament el mateix. És membre del Consell d'Administració i tampoc sap res. Si és culpable el senyor Gaspar, per dir Gaspar per monitorar un, també ho és la Infanta de totes totes.
Però que no hi ha amor al mig.
Bueno, no sé si no ho sabem.
De totes maneres, ja han dit que has de demanar responsabilitats dels consellers. Home, no ho faran del conseller en persona, sinó de la entitat a la que representava.
No, això sí, això és cert, té que ser així. Però vull dir, per això la Infanta s'està parlant ara de que el fiscal s'ha donat compte de que els 6.000 de fiança i d'indemnització els ha de pagar, perquè clar, si estem condemnant a tots els individus, a tots els consells d'administració, a pagar les deutes, participin o no hi participin en el consell, estiguin allà per representació o no, carai, vull dir, el tema em sembla altament...
Escolta, però tornant als suposats empresaris, no?
Sí, clar.
De gràcia,
sí, sí.
D'empresaris n'hi ha pocs.
No, Rossell sobretot, vull dir, no se li coneix ni oficio ni beneficio.
Empleado, però empresari...
Salvo el sou de la COE, vull dir, tens a sou.
Jo recordo, jo quan la primera feina que vaig tenir era una empresa industrial que estava en reestructuració allà a l'Hospitalet de Llobregat. Teníem una delegació a La Corunya, no? La Corunya hi havia un tio que era un rotllo parlar amb ell perquè es queixava de tot. No, era un tio graciós, no? I sempre deia el mateix, deia, però aquí qui en piensa les coses, no? I al final dius, Tenia raó, tenia raó. I ara m'imagino, jo em dedico a la consultoria, no? Jo m'imagino anant a casa d'un client, a vegades ho faig, escolta'm, com ho podem fer per guanyar més diners, no? I que després de moltes hores de pensar i de moltes factures a cobrar, li digui, escolta, ja ho tinc, has de vendre més i gastar menys. No? M'hagués dit, Titu, que per això no cal. No? Doncs és exactament això. Diuen, escolti, miri, hauríem de baixar-nos tots els impostos, així guanyarem més, i home, i tota aquesta colla de desgraciats que un dia els hi van posar un règim precisament perquè facin les declaracions, perquè si no, no farien ni una, en aquests els hi treuen el règim, i que facin declaracions i els persegueixen, que mentre estan entretinguts amb aquests no es toquen els nassos a nosaltres. Escolta, però aquí qui pensa les coses? I a més, això se li dona rang de criteri. Dius, escolti'm, la COE, francament, de veritat, és molt decepcionant. És molt decepcionant que tot el que puguin dir o tinguin que dir al redor de coses per millorar la situació econòmica del país siguin aquestes. I no recordo en aquest document magnífic cap referència a la banca i a la situació del finançament d'aquestes empreses que no són les seves, que són les altres, les que sí que estan perseguides per tot arreu, i que tenen l'aixeta absolutament tancada. I, escoltem, és de veritat, escoltem, per què serveix la COE? Ja ho dic, jo no serveix per res.
Josep Maria.
No, poca cosa a dir, perquè és dir, demanar és gratis, i per tant, doncs, aquí el problema és la capacitat de pressió que tenen aquesta gent. És dir, escolta, a mi, allibereu-nos d'aquests impostos, rebaixeu-nos això, rebaixeu-nos això altre, i clar, aquí és sempre la pilota que acaba sempre en el camp polític. És a dir, el govern d'alguna manera pot rebre les peticions, les exigències, les pressions que vulguin, però al final ha de prendre decisions. I aquí és allà on es gestiona la capacitat que hi ha, doncs, per fer prevaldre el bé comú, el bé del país, i doncs necessitem que cadascú aporti segons la seva riquesa, la seva productivitat, i prou, vull dir, en canvi, aquí te n'adones que els que poden pressionar més aconsegueixen prebendes que el pobre ciutadà, doncs, és incapaç d'aconseguir. I amb aquest se'l persegueix i se'l controla, i hi ha inspeccions de tota mena a l'hora de fer la declaració de renda, i quan després descobreixen, doncs, que hi ha contenciosos en els tribunals que duren anys i panys i al final acaben, doncs, amb no res. És a dir, aquest és l'escàndol que hi ha en la nostra societat actual, i per tant la desconfiança que hi ha amb el que hauria de ser l'àrbit final, que hauria de ser la justícia per una banda i l'administració política per l'altra, que no actuen, i la gent no acaba de veure que prevalguin els interessos col·lectius.
Ah, jo no he vist cap menció a la SICAP a l'1%, que augmentar-ho.
O la SOCIMIS, és el nou invent, el nou invent immobiliari, no?
Ni cap partit polític que ho reivindiqui cap, amb força a l'hora, doncs, de fer una campanya electoral.
Claro,
no?
Cap, perquè al final el que financia les campanyes dirà que, vull dir, que no financia perquè ell, tio, ho treu dels interessos de la SICAP, no? Vull dir, esclar, pobre home. I ara els que cobren més de 100.000 euros els hi treuen l'assistència sanitària. És una cosa increïble, tot això. Tot és increïble. O sigui, tornem a les andades, vull dir, no, pitjor que a l'època de Franco.
La infanta Pilar de Borbó, germana del rei Joan Carles, presideix una SICAP, per exemple.
Home, evidentment. No, la Cuchipandi tots tenen SICAPs, eh?
Que paguen un 1%, és?
Un 1%.
Caram, està bé.
Sí, tu pagues el 56.
Sí, no sé què pago, però
quan cobris molt. No, quan cobris molt el 56, ells cobran molt a l'1%, no hi ha, a més no hi ha escalonat aquí, no res, lineal, a l'1%, i encara gràcies que ho tinguem.
I no hi ha requeriments.
Però clar, això no és frau fiscal, perquè és legal.
I a més no es revisa, és una societat que no hi ha inspecció mai, és una cosa curiosíssima.
L'únic que han de fer és estar cotitzades i estan sotmeses a la regulació de CNMV, i res, entregar quatre papers cada trimestre.
No.
A nivell social no hi ha cap pressió, en aquest sentit.
Ni una. A més,
molts ni
són falses, totes són falses. Sí. Tu vas allà, vas a un banc, i dius, si cap, i diu, no, és que han de ser 100 socis o no sé quants.
Ja els posarem la llista.
Exacte, la llista el posa el banc, el banc posa la llista.
Tots els socis són socis de totes les SICAPs.
Sí, exacte. No, ja els tenen així. Et
dono una participació de la meva, et dones una de la teva, i ja n'hem fet 100.
Exacte, ja està.
Jo no sé si a la resta de països comunitaris això també...
Productes n'hi ha, a Londres, per exemple, sí, n'hi ha, l'1% també, sí. És cert que alguns països ho tenen, però ho tenen com a, llavors tenen la catalogació de tributació en paradís fiscal, eh? Cuidado, com el qual té uns certs inconvenients. En canvi aquí ho tenim legalitzat sense paradís fiscal ni res, som notàriament
liberals. Però és que si estigués regulat el destí de les inversions, per exemple, el capital risc, no paguen cos de societats. Els beneficis de societats de capital risc paguen zero.
Una tasca
clar, però la funció del capital risc és invertir en companyies amb creixement i, per tant, potenciar l'economia, i aquelles companyies amb les que inverteix si paguen impost de societats. Sí. És a dir, que el model funciona. Ara, la SICAP inverteix en fons d'inversió.
I prou, sí, sí.
No fa cap tipus
d'acció. No té cap regulació, a més, cap ni una. Però, a més, està fet per la cuchipandi, home, per los ricos, i ja està. I això és el que hi ha al dia d'avui. I és la nova societat, si aquí ho donem un cop d'estat. I canviem el que hi ha per un altre model totalment diferent de sistema. Aquí ens anem a país sud-americà, on hi ha mucho rico i mucho pobre. I s'acabó la classe
mitjana. Poco rico i mucho pobre.
Exacte, perdó. Sí, poco rico i mucho pobre.
Vaja, que no hi ha classe mitjana, no?
Ells estan treballant per l'eliminació de la classe mitjana.
Vols dir que hem de fer una revolta?
Sí, clar.
Això feia dies,
sí,
com ho deies. Ens estem oblidant de les
importants. Hem de pensar que el sistema està caient per tots els llocs, eh? Vull dir, fa aigües per tots els llocs i aquí la caiguda és imminent.
No sé. Però el gran problema d'aquest país, el tema que preocupa més a tots els estaments judicials, polítics, socials, econòmics d'aquest país, ara és qui va fer la gravació de la, infanta.
I això és culpa dels mitjans de comunicació, bàsicament, que es dediquen a centrar, no, Josep Maria, a mirar qui va gravar quan l'important és el que va dir, no?
I s'està investigant.
Saber. No, això no.
S'està investigant i hi ha recursos dedicats. Escoltem, no fotem, de veritat, eh? No fotem. En el segle XXI, on amb unes ulleres tu pots no només gravar, sinó gravar, publicar,
investigar,
el que et doni la gana, preocupar-se perquè hi hagi un vídeo de la infanta declarant, i no l'he vist, però suposo que no té substància, simplement allò de dir ha, 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 he esquivado todas las medidas de seguridad del juzgado, dius, escoltem, no fotem, de veritat.
Ah, però si tots som iguals ante la ley i a mi cada vegada em graven allà al jutjat amb un vídeo perquè ella no, vull dir, és que no ho he entès encara perquè la gravació sí i el vídeo no. Bueno, però si és que avui dia la cosa està en gravar un vídeo, no sé, és la normativa nova, jo no sé si sóc favor o contrari al vídeo, m'és igual, vull dir, però és més fàcil de localitzar. Quan tens que recórrer alguna cosa, dir el minut 36,2,3,4, diu aquest senyor això, en canvi si és amb veu, sí, pues no hi ha numeració, llavors allà tens que anar de cul a saber que pues hace los 10 minutos dijo ara resulta que, bueno, en fi, entenc jo que crec que està pactat que ella no estarà imputada ni la dona de
l'altre.
Per això van córrer molt, a dir-ho, que la dona...
Diego Torres. Sant Cugatenc, o resident a Sant Cugat.
Jo crec que la dona està excluïda perquè, en fi, per un pacte que han arribat ja de com anirà l'assumpte. Ja està.
Ara,
i aquí no, el sac dels cops serà
l'Urtenc. Sí, el Rangarín.
No es va donar la sensació que l'han penjat un pal?
Total.
Està absolutament abandonat a la seva sort.
Amb el discurs de l'enamorament, més a més.
Sí.
Estan tan enamorats.
El discurs de l'enamorament, al final, el que està dient és...
Però se'l carrega...
Me han enganyado porque estaba ciega y este tío es un ladrón.
Sí, exacte. Vamos, no, carregues tota la culpa amb ell i amb agravante, perquè no solamente vas tirar de veta, sí, sinó que enganyaves la teva dona dient gasta, que això és legal.
De dolor, sí.
Exacte.
Sanca, gasta, toma esta targuera, que tu gasta, cariño.
I era contenta, clar, que este es mi hombre. Aquesta és la realitat.
Mucho mejor el balonmano que la monarquia, me cago en Dios.
Ho hem de deixar aquí, em sap greu. Josep Maria Balcells, Joan Alsina i Jordi Piella, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve.
Bon dia.